Bon dia a tots i a totes, sóc Cristian Gómez i estem aquí a l'Oi per Oi Maestrat del dia d'avui, dijous dia 8, i ens trobem aquí als nostres estudis amb l'economista Julià Guimerà. Bon dia, Julià.
Bon dia.
Bueno, què parlarem avui? De quins temes parlarem avui?
Bueno, avui parlarem, bueno, el que és el tema de la setmana han sigut dos. Primer, l'afiliació a la Seguretat Social, i el segon tema, la dada d'inflació. Recordem que aquesta dada d'inflació és provisional. Recordem que se dona sempre a final de mes, però després la definitiva pues, ve a vindre sobre el dia 15 del mes següent, és a dir, pues queden 5 dies. Que ahir ja ho especifiquen molt més com pugui ser la inflació de l'alimentació. Bueno, ja que dic que el rècord de l'afiliació pues, ha sigut un rècord històric, és a dir, mai en la vida havien hi hagut 20,8 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Sí. És a dir, este mes han augmentat en 200.000 persones. I l'atur ha baixat, és a dir, molt bona notícia, és a dir, l'atur ha baixat a una època com va ser en la crisi financera del 2008, que estem molt pareguts abans que es començés la crisi financera. El mercat laboral, com veus, té molta fortalesa, és a dir, és el que més està espentejant l'economia. Les dades ja ens ho va donar el ministre Escrivà de Seguretat Social, en què, bueno, que la trajectòria és molt positiva, s'han creat 200.000 nous afiliats este mes, màxim històric, com he comentat, 20,8 milions, i després de l'atur mos ha baixat en quasi 50.000 persones, és a dir, 49.260 persones. Mos queda l'atur de 2,74 milions. És un atur molt, molt alt, però, claro, sempre han tingut el problema d'Espanya, que és de les persones que han tingut sempre un atur, dels països, perdó, que han tingut sempre un atur més alt, darrere pràcticament de Grècia. És dir, però bueno, dins de lo que és aquest atur no havia arribat des del 2008, és dir, recordem que quan va estallar la crisi financera, en el 2008, en el 2012 o el 2013, hi havia més de 5 milions d'aturats en Espanya. Bueno, després una altra cosa bona notícia és que, bueno, lo que passa és que lo que és la temporalitat ha baixat molt, és dir, es compta els temporals. Ja que dic que el mes de maig és un mes bo per lo que és l'afiliació, degut, pues, bueno, que es comença la temporada turística, i, bueno, i en aquest cas, pues, com he comentat, l'afiliació ha alcançat 20.815.399 persones. És a dir, la gent que està afiliada a la Seguretat Social, és a dir, la gent que treballa. N'hi ha que dir que en el que portem d'any s'han creat 582.000 llocs de treball i, bueno, el mercat laboral està funcionant com el motor de l'economia. És a dir, i també una gran notícia és la temporalitat. És a dir, la temporalitat dels contractes temporals només són el 14%. És a dir, abans de la reforma, els contractes temporals eren més del 30%. És a dir, i sobretot ha baixat molt la temporalitat en els joves, és a dir, en la gent de menys de 30 anys. És a dir, que la gent de menys de 30 anys pues, actualment només té la temporalitat, bueno, només té, és alta, però és un 21%. Però ha baixat un 32 punts, és a dir, hi havia un 53%. Què passa? Això és molt bo, primera, per què? Pues si al jove se li dona un treball d'estabilitat, té una perspectiva d'emancipació i una gran notícia que ens fa molta falta, pues, augmenta l'emancipació, pues, augmenta també la natalitat perquè pot crear una família i té una perspectiva de futur. Cosa que en un contracte temporal, si te fa en un contracte temporal com ocorria abans, que d'un mes, dos mesos o tres mesos, pues, bueno, aquesta precarietat t'impedís emancipar-te i crear, podem dir, una família. I, bueno, la qüestió és que aquesta reforma laboral va així. Això sobretot és fruit de la reforma laboral. La reforma laboral és veritat que s'ha apoyat molt en els fixes discontinuos, però, clar, està molt més millor els fixes discontinuos. És a dir, el fixe discontinu és que no treballes durant tot l'any, sobretot afecta molt al sector turístic, i quan no treballes te'n vas al paro. Però si l'empresa necessita un treballador, t'has de tornar a agafar tu. Bueno, sempre s'han comptat com a no aturats. Però, bueno, dins del que cap, no és tot fixe discontinu, sinó que s'ha creat molt de treballadors estable. Bueno, aquesta reforma laboral, com he comentat, se va aprovar per una carambola. Va ser un diputat del PP que se va equivocar en el vot, crec que seria Casero, i, bueno, pues va així sense apoyar-lo el PP, el partit de l'oposició, i tampoc Esquerra Republicana. I, bueno, pues la qüestió és que també el PP sembla que l'ha recorrida a una treballadora constitucional, a base de lo que ha sigut realment aquest èxit. Dins de lo que és el sector, bueno, el sector que més gent ha entrat a treballar, pues ha sigut el turisme, ja que es comença en la temporada d'estiu. 68.000 nous afiliats en turisme. Administratius, uns 21.000, i després del comerç, uns 16.000. La xifra total de desempleats és de 2.639.110 persones, és a dir, és la més baixa des del 2008. N'hi ha que dir també que, bueno, que com he comentat, no hi ha diferència, hi ha molta diferència entre la crisi que han viscut ara d'Ucraïna i del Covid en la crisi financera del 2008, que en el 2013 vam arribar a més de 5 milions de treballadors en aturats. El mes de maig continua tenint molt bons datos, molt bones dades, 2,8 milions d'afiliats, ja he comentat, és la més alta de la història, i després, per altra banda, la OCDE està dient que seguim reduint l'atur, ja que, bueno, que el mercat laboral espanyol se caracteritza per tindre unes xifres molt altes d'atur, ja que això és persistent, i, bueno, i la qüestió és que pese a una elevada afiliació que tenim. Què passa? Pues, bueno, això és un problema que jo sempre l'he vist, és a dir, jo en l'època del boom, crec que estava, encara teníem, pues, un 10% d'atur, i això era el nivell més baix. Hem arribat a tindre més d'un 20% d'atur. Si comparem un poc com s'ha gestionat aquesta crisi i la crisi de la crisi financera, pues, ha sigut totalment diferent i, bueno, ha sigut doble millor la gestió d'esta vegada de la crisi del Covid i de la guerra d'Ucraïna. Recordem que en el 2008, sobretot la culpa també la va tindre Europa, volíem austeritat, el tipus d'interès del Banc Central Europeu estava pujant contínuament i, clar, el nostre mercat de treball en tanta temporalitat, doncs, van perdre molts de llocs de treball. És a dir, pràcticament tots els temporals se'n van anar al carrer i vam arribar fins als 5 milions. Què ha passat esta vegada? Doncs, bueno, Europa en aquesta època ja ha dit que se llevava l'austeritat i injectava diners. I, bueno, sobretot van crear el que es diu ERTOs. Els ERTOs han pogut que, clar, en el moment en què en el Covid va tancar les empreses, els treballadors no anen a l'atur, sinó que se queden cobrant l'atur i després poden tornar. És a dir, pràcticament tots els treballadors s'han tornat. És a dir, aquesta crisi no ens ha provocat una crisi forta d'atur. Si comparem les dades, bueno, per exemple, en el 2012, l'any pitjor de la nostra economia, en la crisi financera, teníem només 16 milions d'afiliats i d'aturats hi havia 5.040.000 persones. I actualment, el 2023, pràcticament ha eixit un poc, no tenim el nivell de renta del 2019, la nostra afiliació és de 2,8 milions i els aturats són 2,74 milions. És a dir, això, doncs, és el que podem comentar del que és el mercat de treball. Un mercat que verdaderament està anant molt bé i porta molts de mesos anant prou bé. Serà algo de la reforma laboral? Algo influir. Sobretot la reforma laboral el que ha llevat molt és la temporalitat.
Tot no són notícies dolentes, no? En quant al rècord d'afiliacions, no?
Sí, bueno, el que és el rècord d'afiliació està prou molt bé. N'hi ha que dir que, bueno, avui parlarem de bones notícies, les dues coses, d'econòmiques. Normalment, moltes vegades són, pues, no, notícies més dolentes. La inflació d'este mes ha sigut del 3,2%, ha baixat pràcticament 0,9, és a dir, la van deixar el mes passat en el 4,1, i, bueno, el que ha passat també, bueno, que el que és, sobretot, la gasolina i el dièsel està baixant, són molt barats, ja està al nivell de la guerra d'Ucraïna, s'ha tornat a reunir l'OPEP i Rússia, doncs, bueno, doncs, per baixar la producció, però sempre ho fan el mateix, quan baixa el preu del petroli, se reuneixen l'OPEP, més Rússia, ja que Rússia no pertany a l'OPEP, però pràcticament està sempre en les negociacions, baixen la producció i així no fan pujar el petroli. Però per ara no ho han lograt. És a dir, pràcticament el que és el petroli està als mateixos preus que al final del 2021.
I esperem que sigui així. Sí, esperem que sigui així sempre.
Bueno, la qüestió és que, bueno, la qüestió és que el petroli en teoria se consumís algo menys, però el que ocorre és que sempre passa el mateix, és a dir, quan com ja l'Aràbia Saudí i Rússia tenen el grifo, quan veuen que baixa prou el preu, doncs, redueixen l'oferta. Després tenim el de la llum, que està baixant prou, degut a que el gas pràcticament està a un nivell baixíssim respecte a el que hi havia, pràcticament està al mateix preu que abans de la crisi financera, i, bueno, pues això fa que recordem que la base del preu de la llum és el gas, i això fa que la llum també està prou baixa. És a dir, la qüestió és que tornem un poc a la normalitat i després el que més ens preocupa és la inflació subjacent. Eixa no baixa. Tenim el 6,1%, és molt alta. Recordem que la inflació subjacent és que no se compten ni els preus de l'alimentació ni la de la de la de, ni la energia, perquè és el que fa pujar i baixar. És a dir, podem dir que és una inflació persistent, això és la que ja no baixa. És a dir, els empresaris han repercutit els costos de productes en els preus i després és molt difícil que baixi. Si no, com per exemple, el que és l'energia puja i baixa en arreglo de l'oferta i la demanda i l'alimentació el mateix, en aquest cas no se baixa. Pareix que, bueno, que la... però que, bueno, que dins del que és cap, a banda de la inflació, la inflació normal pues, està inclús més baixa. Pareix que, que tornem un poc a lo que és el juliol del 2021 i que, bueno, que pràcticament l'umbral que marca el Banc Central Europeu, és a dir, d'inflació, que és el 2%, cada vegada està més fort. Els experts diuen que, bueno, que la inflació la tindrem per baix del 3%, és a dir, se suposa que per baix del 3%, és a dir, que pràcticament el que anirem fa un any. I després la subjacent se suposa que anirà caent gradualment, ja que els empresaris tenen una energia més barata i ja no tindran excusa per repercutir aquests costos, ja que tenen més costos als preus. És a dir, la qüestió és que, bueno, la inflació, pues, en un principi caurà. Què passa ara? Pues, bueno, que a lo millor, degut a lo que és l'entrada de l'estiu, pues, bueno, se suposa que això farà augmentar un poc els preus, ja que hi haurà més demanda. Hi ha que dir també que l'entrada de turistes, estos tres primers mesos, ha sigut inferior a lo que teníem en el 2019, és a dir, encara no han recuperat el turisme que teníem en el 2019. Han entrat 13,7 milions de persones. I, per tant, el que passa és que se gasta més. Però, bueno, se gasta més és un poc difícil. Se gasta més perquè hi ha hagut inflació. Mm-hmm. Els preus han pujat i, per tant, se gasta més. Entonces, és més efecte de la inflació que d'una altra cosa. Les reserves hoteleres estan dient que estan en rècord, és a dir, que tindrem un rècord. Això es farà això tindrem una vàlvula d'oxigen, sobretot per a l'economia, ja que el sector turístic és el sector més castigat, ja que la pandèmia pràcticament el va deixar tancat i els turistes que van deixar de vindre, podem dir que costa que tornen a vindre, i en aquell moment la inflació està altíssima, està per damunt del 10%, sobretot en juny, juliol i agost. L'expectativa són, podem dir que a curt plaç hi ha bones dades econòmiques, a lo millor ha sigut una forma de que per això s'han adelantat les eleccions, perquè el govern pugui presumir de l'economia, però a llarg plaç podem dir que la perspectiva pues, hi ha nubarrons, és a dir, que pràcticament ens estan dient que l'economia creixerà menys. I per què ens ho estan dient? Pues, bueno, perquè la primera potència econòmica europea, Alemanya, pues, està en recessió. Recordem que la recessió és quan tens, bueno, se diu recessió tècnica, quan tens dos trimestres consecutius en creixements negatius, i Alemanya ha entrat en recessió. I clar, pues, Alemanya ens influeix molt. Segon, el tercer país que més turistes ens ve d'Alemanya, el segon país que més li comprem, el segon país que més li exportem, i bueno, pues, això afectarà prou a lo que és l'economia espanyola. Les mesures que ha pres el govern podien dir per a rebaixar l'IVA, per rebaixar la inflació, perdó, però ha sigut la rebaixa de l'IVA. Però, clar, això té una fecha tope, que és el 30 de juny. No sé si el govern l'ampliarà o no l'ampliarà. Entonces, recordem que hi ha un IVA, des de l'alimentació, sobretot, que és del 4% i l'ha deixat al 0%. És a dir, hi ha que tindre en compte també, bueno, que ha caigut també el preu del petroli, perquè hi ha hagut menys demanda, i després també tenim una cosa que, bueno, que en aquella època m'ha resultat perjudicial, és la relació euro-dòlar. Recordem que el petroli se compra en dòlars i ara l'euro el tenim estable, el tenim en 1,06, està per damunt de la cotització del dòlar, però en una època determinada, a banda de que el petroli estava molt car, l'euro ha estat per baix del dòlar. I per tant, al comprar en dòlars, pues, pagàvem molt més el que és el petroli, el preu del petroli. Després, però no, un dels efectes negatius de la inflació podem dir que és el preu dels diners. Recordem, el Banc Central Europeu, que és el que regula, el que té que regular la inflació a nivell europeu, pues quan pugen els preus, el que fa és pujar el preu dels diners, és a dir, el tipus d'interès. I així no, el que fa és, si puja el preu d'un producte, pues, verdaderament se compra menys d'aquest producte, pues, podien comprar-lo com els diners. Entonces, en un principi, pràcticament en un any, la puja del 0 al 3,75, s'espera que este mes el puja al 4%, és a dir, un 0,25% més, i clar, pues, el que passa és que la gent que està hipotecada se nota moltíssim. Pues bueno, una hipoteca tipo, que es de 150.000 euros, podríem dir, en un diferencial d'Euribor més 1, recordem que l'Euribor és el preu que se deixen diners entre els bancs. És a dir, si un banc té molta liquidez i un altre en té poca i un vol deixar préstecs i no en té, doncs el demana l'altre i van. Què passa? Que l'Euribor normalment sempre ha aparellat a el que és el preu dels diners del Banc Central Europeu. Perquè, si, per exemple, si no hi ha diners entre els bancs, doncs qualsevol banc pot anar al Banc Central Europeu per a demanar diners i li cobra un interès, que en aquest cas és el 3%. Sempre va molt paregut. I per què va al 4% l'Euribor i el Banc Central Europeu va al 3,75%? Doncs perquè ja esperen que el Banc Central Europeu este mes pugi al 4%. Clar, doncs bueno, una hipoteca tipus que fa un any tenia un diferencial d'Euribor més 1, doncs bueno, ara actualment fa un any pagaria 260 euros menys que el que pagaria ara. Per què? Perquè fa un any inclús l'Euribor estava a menys 0,5, és a dir, negatiu. Què passa? Pues bueno, això són més de 3.000 euros a l'any. Què ocorreix? Pues una família tipo que guanya 2.000 euros i està pagant una hipoteca, pues podem per cas de 700 euros, pues ara la hipoteca se li puja quasi a 900 i pico. Total, que per poder viure, pues només té 1.000 i pico euros per passar el mes. I això normalment se nota. És a dir, la qüestió és que, com he comentat, pues ja els mercats anticipen que el Banc Central Europeu pujarà un 0,25. El control de la inflació té un aspecte negatiu, és a dir, que el Banc Central Europeu, quan puja el tipus d'interès, hi ha un aspecte negatiu, doncs per què? Perquè si els diners són més cars, la gent té consumís menys i, per altra banda, les empreses fan menys inversions perquè al demanar finançació tenen un interès més car. Mm-hmm. I també, si el Banc Central Europeu se passen en pujades de tipus, doncs ens pot provocar una recessió com es va provocar, per exemple, com va actuar molt malament en la crisi financera del 2008 el Banc Central Europeu, que en aquell moment era el president Thatcher, que era el francès, que, bueno, que va pujar el tipus d'interès quan l'economia pues, no anava bé i això encara va afonar molt més l'economia. I bueno, pues, això és el que podem comentar de la inflació. Bon dado d'inflació, és a dir, han baixat 0,9 de 4,1 a 3,2 uh-huh. I per altra banda, molt bones dades del mercat de treball. És a dir, una setmana podem dir positiva en quant a economia. Lo curiós del cas és que l'economia va bé i el govern, el govern no, perquè ha sigut eleccions municipals i autonòmiques, però bueno, la majoria, pràcticament s'han fet en clave estatal i el govern és el que ha perdut les eleccions. Curiós la cosa. Sí. Bueno, pues no res. Parlem ja de l'últim tema, que és la bolsa. Uh-huh. L'IBEX d'esta setmana ha pujat un 37%. Podem dir que el mes de març pugen pujades. I per què ha pujat la bolsa? Pues bueno, pues perquè al final, recordem que la primera economia mundial, pues bueno, no, hagués pogut deixar de pagar la seva deuda. ¿Degut a què? Pues perquè per poder pagar li tenen que autoritzar a augmentar la deuda. L'augment de deuda li tenia que autoritzar la Cambra de Representants dels Estats Units. I està dominada per republicans. I els republicans se neguen. Què passa? Pues bueno, que inclús les empreses de qualificació de deuda, que té la triple A, la deuda americana, pues la van a rebaixar. I bueno, per això provoca un col·lapse en les bolses mundials. Al final, els americans han cedit i deixen augmentar el sostre de deuda i, per tant, lo que és l'economia americana, la primera economia mundial, pues podrà pagar pues, els seus interessos i la seva devolució de deuda. I és un poc per això ha pujat en la bolsa. És a dir, per altra banda, també un altre factor important que ha de pujar a la bolsa és que els preus en Europa també s'han moderat. Bueno, doncs l'IBEX ens ha pujat un 37%. Recordem que l'IBEX és recollit com si fos la primera divisió en futbol, però en empreses són 35 valors, les més representatives d'Espanya. I bueno, doncs és l'índice per excel·lència. Doncs ens ha pujat i està en 9.300 punts. Una de les empreses protagonistes de la bolsa ha sigut Inditex. Recordem, Inditex és l'empresa més important de la bolsa espanyola en capitalització bursàtil. Recordem als oients el que és la capitalització bursàtil, és a dir, si venguera totes les accions d'Inditex, que en aquest cas és Zara, si se'n recorda pels oients, i el multiplicarà pel seu preu, que val actualment, pues, això és el que val l'empresa en capitalització bursàtil. És a dir, en concret, ha arribat esta setmana a 100.000 milions el que val Inditex. Clar, això ha fet pujar l'Inditex, la bolsa, al 3,28%. Y bueno, en una nueva presidenta, que es Marta Ortega, la filla de Amancio Ortega, el hombre rico de España. Es decir, recordemos, si el Amancio Ortega té més del 50% de Inditex, pues si multipliquem lo que té en les accions per el seu preu, pues esta persona té més de 50.000 milions de diners, que són, bueno, de lo que val, de les accions que té en l'empresa. És a dir, com veiem, és la persona més rica d'Espanya i en molta diferència respecte al segon. Pues bueno, pareix que la filla porta prou bé l'empresa i ha donat un molt bons resultats. Els millors valors de l'empresa han sigut Merlin i Endesa i Colonial, i els pitjors per han sigut Rovi i Solaria. La Solaria és l'energètica. Les bolses europees també estan augmentant, com la bolsa americana. El DAX ha pujat un 0,42, el MIB italià ha pujat un 1,33, i bueno, pareix que la Reserva Federal dels Estats Units pues, mos augmentarà una altra vegada un 0,25% el tipus d'interès. El tenia al 4,75 i el pujarà al 5%. Com veiem, el tipus d'interès de la moneda americana és més car que el de l'euro, perquè l'euro el tenim al 3,75, que el pujarà ara un 0,25. Segurament la presidenta Lagarde ja ha donat a entendre que este mes de juny pujaria un 0,25 i en octubre, setembre-octubre, tornaria a pujar un 0,25% més, i crec que ahir arribarà al sostre. I bueno, per això què passa? Pues que la deuda espanyola ha baixat 0,30, hasta el 3,30%, és a dir, el bono espanyol de 10 anys, i el bono alemà, que és el de referència, pues també ha baixat, podem dir, al 2,3%, és a dir, ha baixat un 0,23%. I si repassem les bolses europees mundials, pues tenim i espanyol, l'IBEX, per exemple, ens ha baixat un 1,37, se queden 9.317 punts, el DAX alemà puja 0,42, el CAC francès baixa 0,66, el FIX italiano ens puja 1,33 i el de Gran Bretanya ens baixa 0,26. La bolsa de Xangai puja 1,5, el Nikkei japonès puja 1,97 i la bolsa americana, la més important del món, l'índice Dow Jones, puja un 2%. I quins han sigut els millors valors de la setmana? Pues tenim Merlin, ha pujat 5,98%, Endesa l'Elèctrica, 4,95%, Colonial, 4,69%, Meliá, la des Hotels, 4,40%, Fluida, la farmacèutica, 3,77%, i Inditex ha pujat 3,28%. I els pitjors valors, Rovi, la farmacèutica, baixa 5,93%, Solaria, la renovable, baixa 5,55%, Acerinox, ha baixat 2,48%, Acciona, també renovable, 2,03%, i Telefònica, ha baixat 0,97%. Pues bueno, això és el que podem comentar de la setmana. Sí. Hem parlat de lo que és l'afiliació, de la inflació i, bueno, bones dades econòmiques. I no res, pues, com a 3 anys, pues, bueno, jo ara que ve l'estiu pues, ja me despedís fins a la pròxima temporada. Sí. Moltes gràcies als oients per sentir-me aquesta temporada des de pràcticament portem des del mes de setembre. Pues, bueno, no sé, suposo que ara pues, hi haurà temes menys avorrits que l'economia. Que esperarem. Molt bé, pues no res, me despedís de la temporada.
Molt bé, moltes gràcies, Julià, per estar aquí amb nosaltres a Ser Maestrat, el nostre economista. I no res, ens veurem a la pròxima temporada. Molta més informació. Recordem, als oients, si tenen alguna pregunta, ens poden trucar al 964-88-0432 per fer-li a Julià Guimerà, si volen. Moltes gràcies, Julià.
Molt bé, doncs moltes gràcies per sentir-me i fins la pròxima temporada. Gràcies,
A tu.
Adéu.
Adéu.